IV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 27 de novembre, i avui començarem el programa aprofundint en la feina que du a terme l'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears amb la seva presidenta Margalida Riutort. Més tard parlarem amb la portaveu dels vecins dels edificis Don Pepe, Sílvia Hernández, per conèixer la darrera hora de la seva situació. A continuació farem comptes en la nova secció de la consultora financera Raquel Corral, amb qui avui parlem del Black Friday. I esteu atents perquè haurem de prendre nota dels seus consells. I completarem el programa viatjant per conèixer el talent pitius que tenim arreu del món. Un viatge que, ja us avanço, avui ens portarà fins a Canadà. Per tot això, tenim a la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó, en la redacció i la producció. Bon dia, Ivonne.
Bon dia, bon dia.
I tenim també a Felipe Ruiz al comandament tècnic. I quan són les 12:05, és el moment de posar-nos al dia. I avui començam la repassada de l'actualitat i vam amb el ple de l'Ajuntament d'Eivissa celebrat aquest matí.
Sí, perquè en aquest ple s'acaba d'aprovar una proposta d'acord per l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Insular per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics durant els anys 2025, 26 i 27. En total estem parlant que l'Ajuntament rebrà més de 3 milions d'euros, un conveni, diuen, essencial per garantir una atenció de qualitat a totes les persones i famílies que necessiten suport al municipi, donant resposta a serveis bàsics en situacions de vulnerabilitat, emergència i risc social.
I el govern Ivonne preveu començar l'any que ve amb les obres per a la construcció de 8 habitatges de protecció oficial al municipi d'Eivissa.
Sí, la promoció té un cost estimat d'€1.800.000. Es construiran 8 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per joves d'entre 18 i 35 anys. Tindran preferència aquells que comptin amb 10 anys o més de residència al municipi d'Eivissa. La idea és que no hi destinin més del 30% del seu sou al lloguer. Es preveu que les obres es puguin iniciar l'any que ve i tinguin una durada aproximada d'entre 14 i 18 mesos. Escoltam el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Primero, no queremos jugar con plazos que no podamos cumplir o que no podamos asegurar, ¿no? Y en este sentido sí que es cierto que con esta tramitación express lo que nos gustaría es que las obras comenzaran a lo largo del año 2026. Este es nuestro objetivo. Pero lo quiero dejar ahí, ¿eh? Porque sabemos que todo lleva mucho trabajo, que primero estamos hablando de adjudicaciones, estamos hablando de redacción de proyectos.
I Sant Antoni de Portmany gestionarà l'any 2026 un pressupost de 56 milions d'euros. Això és un 10% més que l'any passat.
Sí, són uns pressupostos, segons ha dit l'alcalde, enfocats a millorar la neteja i fer inversions en centres esportius. En educació puja un 66% la partida. Es milloraran les condicions del personal de l'escoleta pública de Can Coix. El capítol d'inversions incrementa un 31%, 15 milions d'euros per l'asfaltatge de carrers, parcs infantils i millora de les instal·lacions esportives. Per aquest 2026, Sant Antoni recaptarà 16 milions en impostos directes. Marcos Serra és l'alcalde.
Darrers anys està havent bastanta construcció i això fa que tinguem un increment de CICIO, que són els impostos que es cobren de les construccions, i tot ja per allà que ve també veiem un increment de recaudació per part de CIBI i les taxes de basura per aquest increment d'habitatges.
El grup municipal socialista ha denunciat, però, la tramitació d'aquests pressupostos que han titllat d'absolutament irregulars i opaca.
I la delegació del govern, les Pitius, s'ha jurat el Premi Menines com a reconeixement a la tasca de les forces de seguretat en la lluita contra la violència contra les dones.
Sí, enguany ha estat un doble guardó per a les caps de les unitats del Biogen, de les policies locals d'Eivissa i de Formentera, Ángeles Gallardo i Pilar de Viu. Les escoltem.
És una consciència que va més enllà des requeriment professional i des convenciment professional. És una implicació personal i crec que l'hem de tenir tothom, perquè la societat no avança i no podrem acabar amb aquesta lacra si no és amb la implicació i la conscienciació de tothom.
Bueno, este premio para mí es todo un orgullo, como he dicho antes en el discurso, poder ser una representación de todos los policías que trabajamos en este departamento de violencia de género. Es duro, pero bueno, para mí es todo un honor haber recibido este premio.
Recordem que només enguany, el 2025, a les Pitiuses s'han obert 772 casos de violència de gènere, que no és poc.
I acabam aquesta repassada de l'actualitat a Formentera perquè els alumnes de les escoles i de l'Institut de l'Illa s'han posat en la pell dels consellers.
Sí, han celebrat un ple on els alumnes han fet moltes propostes relacionades amb la millora dels seus propis centres educatius. Els escoltem.
Posar calefacció, ventiladors quan fa calor, tema dels passadissos, que tinguem més sortides.
Fer la unició de les escoles perquè fa molts anys que la necessitem perquè n'hi ha molts nens que passen descontroladament.
Que ens la tinguin les aules modulars perquè ja fa temps que ho estem demanant i no les la tiren.
Després d'escoltar-los, el president del Consell de Formentera ha anunciat que a principi d'aquest any, de l'any que ve, es canviarà la coberta del poliesportiu Antoni Blanc, que des de fa anys té goteres i que milloraran el paviment de les pistes d'escap, entre d'altres mesures.
I bon Aranyó, moltíssimes gràcies.
Gràcies, ens veiem després.
Bueno,
ens escoltem.
Sí. Naltros comencem parlant de diabetis. Aquest mes de novembre, concretament el passat dia 14, es va celebrar el Dia Mundial de la Diabetis, una malaltia crònica provocada per la deficiència en la secreció o en l'acció de la insulina, que és l'hormona que controla com l'organisme utilitza el sucre en sang. El diagnòstic de la diabetis implica seguir un tractament exigent amb tasques d'autocura diàries i presa de decisions rellevants per evitar l'aparició de complicacions mèdiques. Avui a la nostra secció mensual dedicada a conèixer la feina d'una associació que treballa a les nostres illes, volem apropar-nos a l'associació de persones amb diabetis de les Illes Balears, Adiva, i per això parlam amb la seva presidenta, Margalida Riutor Reinés. Bon dia.
Bon dia.
Per començar, Margalida, com és viure amb diabetis? Com han d'adaptar la seva vida a les persones que pateixen aquesta malaltia crònica?
Viure amb diabetis, sobretot, és cuidar-se. És alimentació de tipus 2 i de tipus 1, els que tenen diabetis tipus 1, s'han d'administrar insulina. I l'esport també és fonamental. I intentar normalitzar-ho tot això en el seu dia a dia.
I pel que fa a les famílies, perquè sobretot quan parlem d'infants, el paper de la família serà fonamental.
Sí, la família en aquests moments, sobretot quan té un debut d'un infant, el que necessita és molt d'acompanyament i suport psicològic per poder acceptar que el seu fill acaba de ser diagnosticat d'una malaltia crònica.
L'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears es va fundar l'any 1980, són més de 40 anys fent feina per satisfer les necessitats bàsiques de les persones amb diabetis, de les seves famílies i de la resta de persones sensibilitzades amb aquesta malaltia. Quines són, Margalida, aquestes necessitats bàsiques?
La necessitat de les persones amb diabetis, te refereixes?
Sí, exactament.
Que donem servei des d'Adiva, donem suport psicològic, perquè viure el dia a dia amb aquesta malaltia, com d'abans, s'ha d'intentar normalitzar, però costa. Per tant, s'ofereix aquest suport psicològic, aquest suport de la nostra nutricionista per ajudar en aquest control diari.
I a banda del suport psicològic, oferiu altres tipus de serveis?
Sí, oferim xerrades per part també de la nostra psicòloga, de part de la nutricionista. També tenim col·laboracions, en el cas de les Illes, d'Eivissa, de la psicòloga especialista en diabetis, d'Anna Serapio, i fem xerrades grupals. La nostra intenció és fer feina de manera conjunta a partir d'ara, no tan individualitzada.
Quants usuaris teniu a l'associació? A quantes persones ateneu?
Bueno, més o menys, ara mateix tenim uns 480 socis.
I parlam de socis de persones diagnosticades amb diabetis o també de famílies, quin és una mica el perfil dels vostres socis?
Hi ha tot tipus de perfil, hi ha les persones amb diabetis i després hi ha familiars, sobretot en els casos dels nens, sempre solen venir la família, sobretot quan hi has debut.
I aquest debut, suposo que en una malaltia crònica com la diabetis, el diagnòstic deu ser claus, no? Es diagnostica a qualsevol edat?
Sí, depèn de la data de debut. Hem de dir, el tipus 1, com he dit, és una malaltia del sistema immunològic, sobretot és a l'edat infantil, però també pot ser a l'edat adulta, però des de qualsevol moment hi ha infants que en els 10 mesos ja debuten, altres en els 6 anys, no hi ha una edat per un diagnòstic.
I Margalida, hi ha factors que predisposin a desenvolupar la diabetis?
La diabetis tipus 2, sí. És que s'ha de tenir molt clar que hi ha diferents tipus de diabetis. Com he dit abans, la diabetis tipus 1 és una malaltia del sistema immunològic, en canvi la tipus 2 sí que hi ha aquests factors d'alimentació, esport, autocuidats, que poden desenvolupar aquesta diabetis tipus 2.
Deies que teniu al voltant d'uns 400 socis. No sé si teniu dades concretes de quantes d'aquestes persones són d'Eivissa i Formentera.
Ara mateix no, perquè ens hem posat en marxa, hem activat Adiva a Eivissa per donar respostes a necessitats de les persones amb diabetis d'allà, i és molt recent. Nosaltres, la nova junta directiva, varen començar fa 8 mesos i varen començar per Mallorca i després per la resta d'illes. Per cert, un dels objectius que em varen marcar va ser aquest, unificar les illes. Per tant, no te puc donar una resposta ara mateix de quants en tenim a les illes Pitiüses.
Perquè això, portau 8 mesos treballant la nova junta directiva. Quins objectius vos heu marcat?
Sí. Un d'ells va ser aquest, unificar illes. Ens varen reunir a Menorca i a Eivissa i varen adherir a Dipitiuses, que abans vosaltres teníeu una associació aquí a les illes, per treballar de manera conjunta. I com he dit abans, poder-nos beneficiar tots de les experiències, de totes les famílies, de totes les associacions que també hi ha aquí a Mallorca d'altres malalties. I ja l'hem complet en aquest. Un altre objectiu va ser crear Diva Jove, perquè des de FEDE, la Federació Espanyola de Diabetis, allà sí que tenen FEDE Jove, i varen agafar com a model, perquè aquí la gent, de partir de 8 anys, trobava a faltar un poc d'activitat a dins l'associació. I a posta hem creat Adiva Jove, que també aquest projecte s'ha posat en marxa a les jornades que varen fer a Mallorca aquest cap de setmana passat, en la presentació, per donar cobertura de 8 als 30 anys, amb un altre tipus d'activitats. Jornades també, cap de setmanes a refugis, xerrades. I un altre objectiu va ser treballar de manera més grupal. Fins ara se fa de manera més individualitzada, amb consultes individuals a la nutricionista i psicòloga, que se seguiran fent, però també se faran aquestes xerrades que comentava abans, en grups, i també online, que aquestes s'oferiran una vegada en el mes, i se faran una vegada a Mallorca, una altra a Menorca, una altra a Eivissa, i se podrà connectar tothom online.
Sí, una forma, no, d'arribar a totes les illes. També crec que pel Dia Mundial de la Diabetis, del passat 14 de novembre, vareu organitzar aquí a Eivissa també activitats.
Sí, vàrem organitzar juntament amb la psicòloga especialista en diabetis, en Anna Serapio, una caminata, i va tenir molt d'èxit i va haver molta participació.
No sé, Margalida, si alguna persona d'aquí d'Eivissa i Formentera vol adreçar-se a Valtros, com ho ha de fer?
Bueno, tenim un telèfon de contacte, també tenim xarxes socials i res, dir-los que aquí a Eivissa no estan sols, que Adiva és aquí per donar suport a tothom, informació, per acompanyar-los i això, que ens poden trobar. Que també tenim una web, que la vàrem llançar també aquest cap de setmana, adiva.es, xarxes i en el telèfon. I sempre hi ha qualcú que els donarà resposta.
I trobaran aquella atenció que comentaves al principi, no? Aquesta atenció psicològica, aquest suport i aquesta informació que necessitin.
Clar que sí, sí. Sempre seran atesos, i si en aquell moment la nostra especialista no està disponible, concertam una cita el més ràpid possible.
Idò, moltíssimes gràcies, Margalida Riu Torreinés, presidenta de l'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i continuem amb més assumptes.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tut.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ara volem posar el focus en la situació dels vecins dels edificis Don Pepe al municipi de Sant Josep, i perquè ens expliqui quina és la darrera hora d'aquestes famílies, parlam amb la portaveu dels vecins de l'Escala A, Sílvia Hernández. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, com estàu?
Bé, molt bé. I valtros, com estàu?
Pues esperant amb il·lusió a veure què passa en desembre.
Perquè, efectivament, la darrera notícia que teníem era que pot ser pel desembre d'enguany, que comença la propera setmana, i hi havia ja novetats.
Sí, sí, bueno, de fet, és el que ens han dit, que en desembre tindríem alguna cosa tangible i la nova fulla de ruta per les passes següents, diguem, no? Però, clar, també és veritat que no sabem en quin moment de desembre, que és tot un mes. Però, en principi, Esbarlo el que va dir és que intentaria que poguessin passar unes festes amb il·lusió i tranquil·litat. Ja és hora.
Sí. Es parlava que fa un parell de mesos l'Ajuntament i el Govern treballaven per trobar una fórmula. La idea era donar-vos llicències per rehabilitar els vostres habitatges i per revertir la declaració de runa que afecta l'edifici A. Això és el que encara es manté damunt la taula?
Exactament, sí, exactament. Estem esperant quin tipus de llicència es pot donar tant al bloc A com al bloc B i també la reversió de la runa del bloc A, per poder fer una rehabilitació, que és el que sempre hem demanat des del minut zero.
Però hi ha prevista, no sé si en aquest temps us han comentat si això és segueix això i s'està mirant ja perquè ara al desembre es pugui avançar en aquest sentit o no teniu notícia encara?
No, el que ens han dit és això, o sigui, estan fent feina de valent per aconseguir això, per mirar a veure quin encaixament legal pot tenir la solució de quin permís ens han de donar i de la reversió de la runa. O sigui, en això, en aquesta solució, estan fent feina des d'abril, d'aquest any, que és quan va ser la darrera reunió de la comissió de seguiment.
I teniu prevista alguna reunió per les properes setmanes? Ha contactat amb altres, no sé si l'alcalde de Sant Josep o algú, per reunir-vos o fer alguna trobada?
Encara no, perquè, clar, entenem que, ara mos han de dir coses. En funció de lo que mos diguin, pues, suposa que hi haurà una reunió de la comissió per establir els punts, per mirar bé el que mos diuen, no sé. Encara hem d'esperar una mica, amb paciència. És molt difícil pels vesins, clar, perquè portem més de 5 anys, però bé, tindrem una miqueta més de paciència si tot això després es tradueix en una bona solució i en l'acabament d'aquest mal somni.
Com estan els ànims en aquests moments, Sílvia? Perquè, com deies tu, són ja 5 anys en aquesta situació.
Pues mira, els ànims no estan una mica... Estan tots molt nerviosos, exaltats, desesperats, cansats, saps? Perquè com que ja fa més de 5 anys, en juny va fer 5 anys del primer desnonament de l'escala 1 de l'edifici A i un mes després va ser el desnonament de l'escala 2 i uns mesos després totes les escales i tal, i l'altre edifici, encara que no està, que estan visquent allí i tal, pateixen el mateix que en altres, saps? Pues fa aquest temps, i ara mateix és quan s'han de renovar els contractes de lloguer, que tu saps que com a màxim són 5 anys. Uh-huh. Idò, pues, la situació habitacional d'habitatge de la illa no és molt bona, precisament, no? I clar, si tu el cansanci, la desesperança, diguem, i tot això, li sumes la incertesa de què passarà amb els contractes de lloguer, si se renovaran en les mateixes condicions o no, els vecins desnonats, dic, saps?
Sí.
Pues tot això suma, no? I tot això fa que els ànims cada vegada estiguin més encesos, no?
Clar.
I, en fi, no sé, ja veurem, a veure.
Al setembre va ser, bueno, la darrera protesta, quan una dotzena de vecins van entrar a les seves cases i es van quedar allà, deien que portaven temps sense cobrar les ajudes pel lloguer. Com està aquesta situació? No sé si va aconseguir normalitzar-se, si s'han cobrat.
Sí, se va normalitzar, perquè el conveni va acabar en juny del 2025. Era un conveni que eren d'uns anys, no? I va acabar en juny del 2025. I havien de renovar aquest conveni. I aquesta renovació va tardar una mica més de lo que esperaven els vecins, no? Uh-huh. I per això es va retrasar el pagament de les ajudes de lloguer. Però en octubre se va restablir tot i van cobrar els vecins lo que tenien pendent, que eren juliol, agost i setembre, i ens deien que mitjans d'octubre, principi de novembre, ja es posarien al dia, perquè normalment se solien pagar 3 mesos per avançat. Saps?
Uh-huh. I ara mateix estan al dia?
Ara mateix me consta que estan al dia, sí.
Idò, Sílvia, estarem molt atents al que passarà aquest mes de desembre, la setmana que ve, comença el mes de desembre, per veure si ja hi ha alguna solució o s'avança en aquesta situació. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Sílvia Hernández, portaveu dels vecins dels edificis Don Pepe.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per mantenir aquest tema en el candelero, que no mos oblideu, i tot això mos és, la veritat, de molta ajuda. Moltíssimes gràcies i espero que puguem passar tots unes bones festes de Nadal i amb més tranquil·litat.
Idò, moltes gràcies, Sílvia. Nosaltres ara traiem la calculadora i fem comptes.
Fem comptes.
Idò, sí, ja tenim aquí a l'estudi Anna Raquel Corral, consultora financera a OBB, amb qui ja sabeu que cada mes parlem d'economia aquí al nostre programa. Bon dia, Raquel.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, aquí de Black Friday, i tu?
Efectivament, perquè, clar, anava a dir-vos, cada mes vens a ajudar-nos a fer comptes,
sí.
I sobretot a que mos surtin els comptes.
Exacte.
I en aquestes dates igual és més necessari que mai.
Sí, 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 tal qual.
Perquè ara ve el Nadal, però abans del Nadal, sí. Demà mateix, comença, no sé si dic comença, perquè realment el Black Friday fa setmanes que ja... Escoltar bueno, anuncis... Que
comercialment
ja, hi ha
ja estan programant-ho.
Sí, sí, sí.
Els nostres serveis estan preparats per comprar massivament.
Què és el Black Friday?
Vale, doncs mira, n'hi ha moltes històries del Black Friday. Agafarem una molt senzilleta, que és el primer divendres després d'Acció de Gràcies. Uh-huh. Vale? I bueno, n'hi ha moltes històries, però agafarem aquesta, no? Que justament la gent en Acció de Gràcies fa molt de gasto per la festa aquesta, i després com els comerços es queden com, ostres, i ara què? S'han buidat, uh-huh, no? I diuen que passen de números vermells a black, que és com positiu.
Val. I nosaltres no fem aquí, nosaltres no fem Acció de Gràcies.
No.
Però fem Black Friday.
Sí, bueno, és que això s'ha com viralitzat, no? Com es diu ara, des d'Estats Units cap a Europa. I bueno, és com el pistoletazo de sortida de les compres de Nadal.
Clar,
¿vale?
La gent aprofita ara,
sí,
no? Aquestes
descomptes. Sí, la gent aprofita, sí, sí, sí.
I què hem de tenir en compte? Perquè, clar, hem trobat moltes ofertes, potser fins i tot massa tots els comerços online, també mm-hmm, botigues físiques, que és el que hem de tenir en compte abans de, vull dir, d'anar a llançar-nos a comprar.
Pues mira, justament en el darrer programa vaig fer un poquet d'espoiler de uh-huh, començar a mirar preus.
Val.
I una llista, vale, de lo que voleu comprar, perquè a voltes per agafar una oferta, pues al millor no ens adonem que aquest preu està manipulat, també uh-huh, passa això, precisament l'Organització de Consumidors fa molt li dona molt d'importància en això, perquè n'hi ha gent que aprofita i augmenta els preus dient que té un 60% de descompte i no és veritat. Per ja, això vaig recomanar el darrer programa llista i comparar preus, ¿vale? Perquè si no podem gastar més de lo que volem, mm-hmm, i pressupost.
Clar, tenim un pressupost tancat de dir, sí, a veure, jo en aquest Black Friday vull gastar-me 200 euros o el que sigui, no?
Exacte.
I mirar què és el que ens interessa, sí, què és el que ens volem comprar, quant costa, sí, a dia de fa uns dies, sí, i ara per veure efectivament si s'ha fet una rebaixa. Que això també es comentava sempre en els períodes de rebaixes habituals, no? Això,
sí.
Aquesta, no sé, aquest truc que feien, que de vegades pujaven preus en lloc de baixar.
Tal qual, tal qual. I, bueno, això és com les recomanacions financeres més senzilles, ¿vale? Sí. Però jo sempre li dic a tothom i als meus clients que facin una mesura de seguretat, perquè els estafadors en aquests dies estan molt pendents de nosaltres, mm-hmm, ¿vale? Te llancen, busques, googlees, jo que sé, un carrito de lo que siga, un cotxe, un lo que sé, i diu, ostres, que bé, quin preu vull agafar aquest, i te posa un cartell en plan, si no compres abans de 5 minuts, de repente canvies preu, i ostres, no me vull perdre aquesta oferta, i t'agafen, no?
Clar.
Pues perquè no tenir aquesta impulsivitat, també jo li fico, per dir-ho així, a les persones que me demanen consell, que es facin una targeta prepago, mm-hmm, ¿vale? Però és molt senzill, en el mateix banc te la fan, o inclús per la mateixa aplicació, perquè tu carreguis dins d'aquesta prepago 200 euros, 300 euros, el pressupost que tu vols, més que res perquè si te clonen la targeta, perquè mm-hmm, no agafin els teus sous, ¿vale? Jo sí que he viscut això. Hi ha pàgines molt habituals de compra que de repente li han carregat a la persona 400 euros, 500 euros i a lo millor la IP d'on mm-hmm, està carregada està a la Índia o en Pakistan.
Clar.
Saps?
I això passa sobretot, clar, en les compres, sobretot no, passa en les compres online.
Sí.
També hi ha l'opció, vull dir, d'anar a les botigues de carrer i aprofitar també aquestes ofertes,
sí,
i també amb el mateix que deies, no, amb un pressupost tancat i mirant primer els preus.
Sí, això sobretot, revisar abans preus, ¿vale? Uh-huh. Bueno, si heu fet els deures que vaig dir en el darrer fent comptes,
sí,
¿vale? I mirar que realment sigui un descompte de veritat. Uh-huh. ¿Vale? I sobretot aquí jo faria miraria moltíssim la política de tornada dels productes, ¿vale? Uh-huh. Si te tornen a sous, si no te tornen a sous, si te donen, vale, tot això, ¿vale? És important aquesta part.
Sobretot si aprofiten, per exemple, per Nadal avançar compres, mm, no? Que llavors puguin tornar després, perquè clar, falta més d'un mes encara.
Clar.
Ja. Clar. I no sé si, vull dir, ara mateix el Black Friday ja està tan estès que realment gairebé totes les botigues, ja no només les grans cadenes, que n'hi ha, sí, ja tothom aprofita i fa aquests descomptes.
Sí, sí, sí. Doncs pues mira, justament me va sorprès una coseta que vaig estar, bueno, que te vaig dir que aquest cap de setmana he estat a Còrdoba i vaig trobar una botiga d'aquestes de gran, molt coneguda, i diuen que no fan Black Friday.
Ah.
Mira que curiós, eh? Sí. Jo me vaig quedar així, ostres, no? Diu, no, perquè els nostres preus sempre estan baixos, ja, i preferim tenir una... És una política, per exemple, preferim tenir gent tot l'any que no en un moment puntual, però nosaltres no fem Black Friday. Ja. Diu, ostres, que curiós, un anti-Black Friday.
Sí, sí, sí.
Però sí, 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 però que sí que sí, les botigues... O sigui, vaig caminar per els carrers aquests tan polits d'aquesta ciutat i estava ple de cartells per tot arreu. O sigui, ja portaven una setmana de Black Friday.
Clar, això anava a preguntar-te, que no sé si el fer-ho tant de temps, al final és com que perd una mica aquesta, no sé, aquesta sensació d'oferta de darrera hora, no? El fet de que s'allargui tant, que comenci setmanes abans, que ja puguin veure ofertes.
Sí, sí, sí. I bueno, després ve el Black Monday. Sí. Ho sabies?
No tenia en compte aquest.
També existeix.
Vale, vale.
Això és dilluns que ve.
Vale, o sigui, ja acaben aquestes, però en realitat es mantenen.
Sí, 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 sí. Després tenim... Que, bueno, que són, diem que són unes rebaixes fora de temporada de rebaixes per preparar pues les compres de Nadal. Inclús m'han dit gent que han comprat ja es menjar, que ho deixen congelat.
Clar.
I jo, ostres, bueno, a tant no arribo, no? Però que sí, que sí, que ho estan fent, inclòs en els mercats.
Clar, per aprofitar, no? Que no, abans, sí, de que pugin preus, perquè sí, això sí, normalment sí, quan estaven... els productes estan més...
Sí, 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 sí.
Aleshores, si, per resumir així una miqueta, els nostres consells per aquest Black Friday, que en realitat es poden aplicar en totes les èpoques de rebaixes o de així, serien, d'una banda, fer un pressupost tancat.
Sí.
Un pressupost, no sé si penses que ha de ser generós o no, vull dir, com ajustem aquest pressupost? Què tenim en compte?
Pues depèn de les butxaques de cadascun, però sempre jo dic que això és una despesa extra. Jo sempre dic que, per exemple, jo tinc un pressupost, jo en la planificació financera que se la fa a una persona és guarda, per exemple, un percentatge, pues el 10%. Vale, el 10% del teu salari per a aquestes compres, vale? Que després n'hi ha gent que té la paga extra, n'hi ha gent que la té prorrateada, pues n'hi ha gent que espera la paga extra per a fer aquestes compres. Si la tens prorrateada, jo agafaria un 10% del salari. N'hi ha gent que es guarda, per exemple, dos mesos, un mes un 10% i l'altre mes un 10%, precisament per això. Ja es preparen des de setembre.
Ja, yeah, per intentar... Però,
sí, 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 per intentar-ho.
I després també deies això de... clar, això ja no ho podem fer avui, el tema de comparar preus, perquè ja a hores
d'ara
probablement...
Ja anem malament.
Sí que podem comparar potser en botigues diferents.
Sí, això no. Sí. Botigues diferents, sí. Mira, botigues diferents sí que ho podem fer, perquè, i que la gent no vagi de manera impulsiva, perquè de veritat... Mira, n'hi ha una cosa que jo m'atrop moltíssim, que és que per por de perdre la oferta, de repent pot estalviar-se 5 euros. I jo sempre dic toda piedra hace pared. Vale?
Sí.
I més quan estan tan apretats i de més, que no, que si és un euro va bé, i un euro fa un mes, i tenim per un altre, vale? que no pensin que no sumarà, si suma.
I comprar també un cap, suposo, no? Vull dir, què necessitem realment, perquè de vegades
molteixem
atabalar una miqueta per tantes ofertes i potser agafem coses que realment no ens fan falta.
Exacte. Jo sempre te dic, a veure, Neus, de veritat te fa falta?
Clar.
Pensa-ho, quants de cops te posaràs això? És per un moment, és per quan? Vale? I bueno, jo m'ho plantejo sempre així, me diuen, però ostres, però com pot ser que no tinguis, per exemple, jo no tinc cotxe.
Val.
Ja fa, jo què sé, ja ha perdut sa compte, vale? Vaig en moto. Sí. Ostres, Raquel, però per què no tens cotxe? Però és que tu que vas cap a... Jo, mira, si jo faig comptes dels cops al mes que jo agafo el cotxe, és que no me'n surt a compte.
Idò, ens quedem amb això, perquè si et sembla, vull dir, per aquest Black Friday, ja sabeu, un pressupost tancat, mirar i comparar preus, posar cap, només el que necessitem, i estar molt atents a les possibles estafes quan fem compres online.
Sí.
Raquel Corral, consultora financera a UBB, t'esperam aquí el mes que ve.
Claro que sí.
Moltíssimes gràcies per ajudar a millorar la nostra economia.
Perfecte, moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar viatjant pel món.
IB3 Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar sa gent que era important qualque cosa, però jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Hem obert una ambaixada pitiusa a...
Ja tornem a ser aquí, són les 12:41, estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que des d'aquesta temporada, una vegada al mes, sortim a fer una volta per alguns indrets del món on es troben alguns pitiusos il·lustres, eivissenques, formenterers, eivissencs i formentereres, que duen el nom de les nostres illes pel món i que esdevenen els millors ambaixadors. Per combatre el jet lag i les diferències horàries, ens enviem notes de WhatsApp per a que ens expliquin on són i quin és l'àmbit professional en el qual han assolit l'excel·lència. Avui, aquesta ruta ens porta més enllà de l'oceà Atlàntic, ni més ni menys que fins a Canadà, on es troba la biòloga i científica eivissenca Amalís Riera Buivert. Bon dia, Amalís. Jo he dit Canadà, però això és un país molt gran. Explica'ns exactament on vius, quant de temps fa que vas arribar i per què.
Bon dia. Sí, efectivament, Canadà és un país molt gran. De fet, més enllà de l'oceà Atlàntic i més enllà del continent sense canadenc, visc a Victòria, que és la capital de la Colúmbia Britànica, i aquesta província se troba a la costa oest de Canadà. Per tant, visc a l'oceà Pacífic. Bé, visc a la vorera de l'oceà Pacífic. Aquesta ciutat es troba dalt d'una illa, que se diu la illa de Vancouver, encara que això és un poc confús, perquè Vancouver no se troba dalt de la illa de Vancouver, sinó que se troba en el continent. I la illa aquesta és, pues, jo diria, un poc gran com la meitat d'Espanya. I però sí, és una mica, me recorda Eivissa a voltes, perquè per sortir de Sevilla, per molt gran que sigui, pues és el mateix, ja que agafar un vaixell o un avió, i no és el mateix com viure a la península o en el continent, que tot és una miqueta més accessible. Però bé, no ens podem queixar, tenim un sistema de vaixells que està molt ben organitzat i amb pues, sortides molt freqüents. És quasi com agafar un autobús, a voltes no fa falta ni reservar, simplement se puja i ala, a sortir de Sevilla. Bé, per lo menys quan ens quedam a la part canadenca, perquè en el sud de Victòria pues, està a la frontera amb els Estats Units i pues, està a l'estat de Washington. I pues, des de Victòria moltes voltes, quan miram pues, cap a l'oceà, pues, se veu el continent pues, americà, segons les muntanyes, quasi amb els pics nevats, quasi sempre de la península olímpica, amb el parc nacional. I sempre m'agrada molt aquesta vista, és molt polit. També pues, no massa lluny està Seattle, que també s'hi pot arribar amb un vaixell bastant fàcilment. Per quant de temps fa? Pues, vaig arribar a Victòria en 2009, o sigui fa uns 16 anys, i anava a la Universitat de Victòria per fer un màster en oceanografia. De fet, pues, encara estic molt agraïda a la Caixa per saber que me varen donar i que me va permetre venir aquí a fer estudis de grau. I després del màster pues, vaig enllaçar amb un contracte darrere l'altre fins que vaig obtenir la residència permanent i al cap d'uns anys pues, la ciutadania. I ara tinc doble nacionalitat, espanyola i canadenca.
I què és el que fas allà? En què estàs especialitzada?
La meva tesis era sobre el comportament acústic de les orques. Vaig analitzar gravacions de so submarines per identificar vocalitzacions d'orques que són tan úniques que permeten reconèixer el grup que les produeix. El resultat de la meva tesi va ser el descobriment d'una zona utilitzada per diverses poblacions d'orques a diferents èpoques de l'any. I aquesta zona se va declarar hàbitat crític i com a tal és ara una àrea protegida. La feina post-tesi va seguir en l'àmbit de la bioacústica marina, en projectes dedicats a la conservació de cetacis, que són balenes i dofins, pinnípeds, que són foques i lleons marins, i al cap d'uns anys la meva investigació va evolucionar i vaig passar estudis pues, sobre sons de peixos. va ser un gran canvi. Va ser molt divertit perquè en aquell moment era un camp d'investigació bastant nou i encara quedava molt per descobrir. Per posar-ho en perspectiva, en el món existeixen menys de 200 espècies de mamífers marins i se coneixen les vocalitzacions de quasi tots. Però quan es tracta de peixos, n'hi ha més de 30.000 espècies. La varietat de tipus de sons que s'han descrit és increïble i això que només s'han estudiat unes 1.000 espècies. Ara, podria enrotllar-me molt més sobre sons submarins, però fa 2 anys i mig que la meva carrera va tornar a canviar. He passat del món acadèmic a servei públic i pues, des d'ecosistemes marins és d'aigua dolça. Ara faig feina amb espècies invasores per tota la província de la Colúmbia Britànica. Segueix sent biòloga i l'objectiu segueix sent la conservació de la biodiversitat i els ecosistemes naturals, però amb un punt de vista un poc diferent.
Amalís, no sé si quan vas començar a estudiar biologia a la Universitat de les Illes Balears t'imaginaves anant-te a un lloc com aquest i fent el que estàs fent ara.
La veritat és que no imaginava que acabaria el camp de la bioacústica, encara menys que estudiaria sons de peixos i que publicaria la primera descripció de vocalitzacions d'altres espècies. Però a Canadà anar-hi a estudiar orques és un somni que havia tingut des de petita. Sobretot perquè a Balears no hi ha orques, la població ibèrica més propera està a l'estat de Gibraltar, i tenia una cosina que vivia a Quebec i les seves descripcions de vora ballenes me van entusiasmar molt. És cert que mentre estudiava Biologia a la UIP no veia com podria acabar a Canadà. Ja va ser tota una aventura anar-hi un mes de visita per fer un curs d'anglès. però va passar algo increïble. Era l'estiu del 2008 i estava mirant una pàgina web buscant oportunitats per seguir desenvolupant la meva experiència com a biòloga abans d'anar a Tenerife per el meu darrer any de carrera. I allà ho vaig trobar, un anunci sobre beques de la Caixa per fer estudis de postgrau a l'estranger, incloent Canadà. Pues no m'ho esperava, però era exactament el que necessitava. No m'atrevia a esperar a obtenir una beca, però ho vaig aconseguir i un any més tard pues, pujava un avió cap a Canadà.
I ha estat fàcil l'adaptació allà? Perquè suposo que és un lloc que no té molt a veure amb l'illa d'Eivissa.
L'adaptació no ha estat massa difícil, sobretot perquè anava a la universitat i tot d'una he fet amistats amb altres estudiants de postgrau. He tingut molta sort. Potser diria que la diferència més notable va ser amb els costums de menjar. Esmorzars prompte, els dinars a les 12 en punt i els sopars a les 5 o les 6 de la tarda. No oblidaré la primera vegada que vaig anar a dinar amb altres estudiants a les 12 i vaig notar que la majoria tenien unes porcions molt petites. Però jo no feia molt de temps que havia esmorzat i encara així vaig dur un tàper enorme ple de menjar. Me van mirar un poc raro. A Canadà no hi ha cuina típica, com a molt a Quebec tenen un parell de plats famosos, com la tourtière, que se menja durant les festes de Nadal i Cap d'Any. És com una coca de carn picada. També hi ha la poutine, que són patates frites amb trossos de formatge fresc i salsa gravy. No és res que m'hagi semblat gaire impressionant, comparat a sofrit pagès, el bullit de peix o les coques de pervera rostida. Però bé, un altre record dels meus principis va ser compartir allotjament i haver de trobar mobles per la meva habitació. Resulta que aquí els pisos o cases de lloguer venen sense mobles. El primer que vaig comprar nou va ser una cadira que vaig trobar de rebaixes per $1 i la vaig transportar en autobús cap a la casa on em mudaria la setmana següent perquè me la guardessin. Me va sorprendre descobrir la generositat dels canadencs cap a persones desconegudes. Una dona que me va mostrar un pis de lloguer, el pis, de fet, no me va convenir, o sigui que ni siquiera m'anava a fer de casera, doncs me va oferir acompanyar-me a Costco a comprar un llit. Com tenia un camió prou gran per transportar-ho, li va aparèixer el més lògic del món. I de pas, pues, me va dur un parell de tendes per comprar llençols i tovalloles i fins i tot me va regalar unes cortines que feia temps que no utilitzava. T'ho vegis. Bé, no ho oblidaré mai. Me va sorprendre molt. Però genial. I això, com pareix que no és raro. És un així.
Amalís, el nom d'Eivissa és conegut a tot el món. No sé, com reacciona la gent quan els dius que ets d'aquí? Has de trencar molts estereotips sobre l'illa?
Depèn. Quan la gent coneix Eivissa, o per lo menys entén la meva pronunciació, i cauen en quina illa estic mencionant, és bastant freqüent que me mirin amb cara d'incredulitat i diguin algo com «Això és l'illa de les festes?» o com la cançó dels Venga Boys, o fins i tot, però hi ha gent que viu allà? En aquest cas sí que he de trencar estereotips. Acab parlant de la cultura, la història, la gastronomia i els paisatges naturals. Si mateix he trobat diverses persones que no han sentit parlar d'Eivissa i el que me fa sentir és una mescla de decepció perquè ja veig que sí, ja no és tan famosa al cap de tot. I a la vegada em fa il·lusió perquè no tenen cap imatge exagerada del que pensen que és la illa. Enguany he descobert que hi havia figueres a Victòria i una amiga tenia un familiar que necessitava ajuda per cuir-les. M'ho vaig passar molt bé cuint figues baix la pluja, dalt d'una escala, fent un poc d'equilibrisme, intentant agafar només les que estiguessin prou madures. Les figueres aquí són bastant altes. Bé, no, per supost, no tenen el mateix clima ni el cuidat que li posen allà. I li vaig parlar a la meva amiga de les figueres estalonades de Formentera, na Blanqueta de Can Mestre. Li va aparèixer tot això molt interessant i sobretot la quantitat de varietats que tenim de figueres. Ara, el que no falla per veure ulls de mussol és explicar com se fa la salsa de Nadal i sobretot els ingredients. Un any em vaig atrevir a fer-ne una petita olla i vaig convidar uns amics a fer un tast. Bueno, l'èxit no va ser universal, però sí mateix n'hi havia un parell que es va agradar. Però sense sobrassada no va poder sortir autèntica.
I et veus tornant a Eivissa, tornant a les Balears, venint més a prop de casa per seguir desenvolupant la teva carrera?
Idò, no estic segura. Estic ben instal·lada aquí a Victòria, però no sap mai el que pot passar. Fa uns anys no imaginava un futur possible per la meva carrera a Eivissa, ja que no hi havia molt de pressupost disponible per l'estudi de cetacis, i més tard per la bioacústica. Fa uns anys em vaig enterar que hi ha científics que instal·len hidròfons a la zona marina protegida entre Eivissa i Formentera, però no estic al corrent dels detalls i de si l'estudi continua o si va ser algo a curt termini. Ara crec que tindria dubtes similars respecte a la conservació de la biodiversitat i la lluita contra les espècies invasores. Em preocupa molt la situació amb les serps. Quan jo vaig créixer, Eivissa i Formentera eren completament lliures de serps i jo estava ben contenta per això. I ara, pues, les nostres meravelloses sargantanes endèmiques estan en perill. En general, tinc la impressió que a Eivissa els recursos dedicats a la conservació són prou limitats i no tinc clar quines opcions tindria. Però qui sap, les coses poden canviar.
Com ens està passant cada mes, aquestes entrevistes se'ns fan massa curtes. Si et sembla, Malís, et convidem a que quan venguis a Eivissa ens facis una visita aquí als estudis d'IB3 Ràdio per poder parlar una mica més. Com ho veus?
Clar que sí. M'encantaria fer-vos una visita als estudis d'IB3 Ràdio la propera vegada que vengui a Eivissa. Si Déu vol, hauria de ser en 2026, o sigui que no hauríem d'esperar massa. Seria divertit. I em fa il·lusió saber si hi ha cap tema en particular que generi més o menys curiositat sobre la meva vida canadenca des del punt de vista eivissenc.
I de moltíssimes gràcies a Malís Riera Buivert. Ha estat un autèntic plaer conèixer-te una mica i una meravella anar descobrint el talent pitius que tenim pel món. I ara, després d'aquesta conversa tan inspiradora, ja enfilam el final del programa d'avui.
By Dave Wolpe, and this is the classic Thelonious Monk composition Around Midnight.
L'agenda.
Sí, enfilam el programa ja repassant l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Ivonne Aranyo. Bon dia, Ivonne.
Bon dia, bon dia.
I avui comencem amb la inauguració de la Fira d'Art d'Eivissa.
Sí, és avui a les 7 de la tarda. És una mostra col·lectiva de Nadal amb la participació de 17 artistes al Club Diario i al costat de la Policia Nacional. Estarà obert al públic fins al 5 de gener, de dilluns a divendres, en horari de matí i tarda.
I avui és el darrer dia de les jornades d'estudis locals de memòria històrica que conclouen aquesta tarda.
Sí, les hem estat comentant tota la setmana i avui a les 8 i mitja l'arqueòloga Almudena García Rubio i el professor i president del Fòrum Memòria Històrica d'Eivissa i Formentera, Luis Ruiz, parlaran sobre la fossa del cementiri vell de Vila, de la cerca a la identificació. Se centraran en les històries de les tres persones identificades fins al moment gràcies a les restes trobades en aquest cementiri. Serà a la sala Villan Gómez de la Biblioteca de Can Ventosa.
I a Formentera tenim aquesta tarda unes xerrades sobre la família.
Sí, sota el títol Xerrades per famílies i docents, la disciplina positiva no funciona, amb Maria Soto, psicòloga i fundadora del projecte Educa Bonito. Serà a la sala polivalent del Centre de Dia de Formentera a les 5 de la tarda.
I la Societat Cultural i Recreativa Casino d'Eivissa Suïssa, acull avui al Casino des Moix una conferència de la periodista Pilar Bonet.
Sí, serà a les 7:30 de la tarda. Bonet ha estat corresponsal durant 34 anys del diari El País de la Unió Soviètica, Rússia i Ucraïna. I Pilar Bonet Cardona, sota el títol Experiència professional i personal d'una periodista eivissenca a la fi d'un imperi del 1984 al 2021. La periodista farà un repàs, un recorregut cronològic des de la seva arribada a Moscou a l'any 84 fins al 2021 en plena ofensiva de Vladimir Putin per recuperar l'imperi perdut.
Una conferència que segur que serà molt interessant.
Molt interessant.
I acabam amb una proposta que no és cultural però que segur que és del vostre interès.
Sí, perquè demà el Col·legi d'Advocats celebra una jornada de portes obertes on més de 10 advocats d'Eivissa atendran de forma personalitzada i gratuïta les consultes que tingueu. Serà a partir de les 10 del matí.
I això demà, les 10 del matí, ja sabeu. Moltes gràcies i bona hora.
Gràcies a vosaltres.
Fins demà.
Fins demà.
I avui felicitem el trompetista nord-americà Randy Brecker, que avui fa 80 anys i ho fem escoltant el so de la seva trompeta. Ens acomiadam ja, tornant demà, a les 12:04 a la sintonia d'IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.